la tarda, ara són les 2 del migdia. Pedro Sánchez treu pit de l'àmplia majoria que ha aconseguit, apel·la a la Concòrdia i defensa la constitucionalitat de l'amnistia en el discurs que ha fet aquest migdia, acabat fa poca estona, durant la primera sessió del debat d'investidura davant el Congrés dels Diputats, que demà el farà per tercera vegada president del govern espanyol. El candidat a la presidència no ha centrat tot el discurs a carregar contra els seus contraris ni a parlar de l'amnistia. De fet, les vegades que ha dit la paraula es compten amb els dits d'una mà, sinó que ha estat constructiu i ha començat a esbossar el seu programa de govern. A grans trets, mantenir la rebaixa de l'IVA als productes bàsics, descomptes als transports, reforç a l'ingrés mínim vital i mantenir les ajudes a les hipoteques, entre d'altres. Ara hi entrarem al detall. En tot cas, veient el que s'ha vist fins ara, cal cordar-se bé el cinturó, com deia aquell, perquè es presenta una legislatura moguda. Si, com tot ho fa preveure, demà Sánchez acaba sent president, les protestes que aquests dies hem vist al carrer no acabaran. Potser deixaran de fer-se directament al carrer, però alerta perquè els manifestants tenen els seus portaveus dins l'hemicicle. PP i Vox han atiat aquests dies el discurs contra l'amnistia i serà l'argument que aniran retraient a Sánchez durant aquests propers 4 anys, si és que el socialista no es desgasta abans i acaba enviant el país a les urnes. Veurem el to que fa servir el PP aquesta tarda durant la rèplica al discurs, però veiem com han anat cridant els diputats aquest matí a cada frase que deia Sánchez. No l'esperem gens conciliador. Que Sánchez s'oblidi, doncs, de buscar el suport dels populars aquesta legislatura per exemple, renovar el Consell General del Poder Judicial, on hi ha jutges amb el càrrec caducat des del 2018, perquè serà el contrapoder dels populars per fer la traveta a Sánchez, de la mateixa manera que faran servir el Senat, ahir ja ho vam veure, amb una reforma express del reglament perquè l'amnistia no vagi per la via d'urgència. I enmig de tot plegat, Catalunya, que surt a tots els discursos i a totes les tertúlies com el problema de tot, perquè no ens oblidem que és Catalunya qui ha fet sortir l'ultradreta aquests dies al carrer. No és ni l'amnistia, ni el PSOE, ni Pedro Sánchez. Surten al carrer perquè els pactes involucren partits catalans i ja hem comprovat en més d'una ocasió que Espanya, la dreta, contra Catalunya viu millor.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Desgranarem avui el detall àmpliament i escoltarem d'aquí uns minuts el més rellevant del que ha dit Pedro Sánchez en el seu discurs. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Resumidament, el candidat socialista ha anunciat un seguit de mesures socials i també ha defensat l'amnistia per superar el conflicte català.
Sí, entre les mesures, mantenir la rebaixa de l'IVA del preu dels aliments fins al juny del 2024, més ajudes per fer front a les hipoteques i als lloguers i que el transport públic sigui gratuït pels menors. També ha defensat l'amnistia perquè té l'aval del 80% de la societat catalana.
Una investidura de Sánchez que té lloc en un context de crispació social als carrers de Madrid per la llei de l'amnistia, i això s'ha notat aquest matí als voltants del Congrés dels Diputats.
Centenars de manifestants han escridassat els diputats que arribaven a l'hemicicle. 1.600 agents de la Policia Nacional han blindat el Congrés dels Diputats davant l'augment de les protestes que hem vist aquests dies a Madrid. Avui s'han tornat a sentir crits demanant presó per Puigdemont i crits de Sánchez traïdor.
D'altra banda, investidura al marge, la Unió Europea continua col·locant Espanya com el principal motor econòmic de la comunitat, que enguany ha perdut impuls a causa de l'augment del cost de vida.
Avui la Comissió Europea ha elevat 2 dècimes fins al 2,4% la previsió del creixement del PIB espanyol aquest any i rebaixa l'1,7% l'increment per al 2024.
I en els esports, atenció, titular d'últimíssima hora, el Terrassa jugarà contra l'Alavés la segona ronda de la Copa del Rei. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. És la gran notícia d'un sorteig que segueix en marxa a aquesta hora. El rival del Girona serà l'Orihuela. Estem a l'espera de conèixer qui li tocarà al Reial Club Deportiu Espanyol.
I Alexi arribarà al clàssic de diumenge després de les molèsties ahir a la plàcida victòria del Barça a la Champions.
Ha hagut còmode de l'esblaugrana contra el Benfica, la màxima competició europea, amb una maneta al Johan Cruyff. 2 dels 5 gols del maig van arribar de les botes d'Alexia, que va haver de ser substituïda.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per aquest augment de la nuvolositat i pel descens de les temperatures, que avui són entre 3 i 5 graus inferiors a les d'ahir, tot i que en alguns punts del país encara han baixat una miqueta més. La notícia d'aquesta tarda és que esperem precipitacions febles. Comarques del nord de Barcelona, sobretot la zona del Maresme, també la zona de la comarca d'Osona, també el Vallès, i també comarques de Girona. Seran precipitacions molt febles, de curta durada i amb poca quantitat d'aigua, però vaja, un dia en el qual podem anunciar això, precipitacions que convindria que fossin molt més extenses i més generoses. A les comarques del sud, comarques de Ponent, moltes més clarianes i encara amb una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava. Demà al matí pujaran una miqueta les temperatures, especialment a les comarques del sud del país, a la resta estables. Al matí amb grans nuvolades, però en principi sense precipitacions. I a la tarda demà tindrem moltes més clarianes amb temperatures que no experimentaran canvis significatius respecte a les d'avui o pujaran lleugerament a migdia allà on surti una mica més el sol.
Gràcies, Jordi. Per ser atenció, si us heu de moure en tren a aquesta hora, tingueu present que els trens de les línies R4 i R8 de Rodalies acumulen retard superior als 15 minuts, tot a causa d'un robatori de cable de coure que afecta la senyalització a l'estació de Castellbisbal, tècnics d'ADIF. Segons informa la companyia, ja treballen per resoldre la incidència. Dit això, ara passen 5 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz de la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El candidat a la reelecció de la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a mantenir la rebaixa de l'IVA del preu dels aliments bàsics fins al juny del 2024, que per les famílies que rendes de fins a 38.000 euros mensuals puguin acollir-se a mesures per fer front a les hipoteques, i també que el transport públic sigui gratuït per als menors i joves. A més, atenció, també es compromet a reconèixer l'estat de Palestina. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Sánchez es compromet a posar fre a les desigualtats socials i per això ha fet alguns anuncis sobre les mesures que vol executar durant els propers 4 anys. Entre elles, continuar amb la rebaixa de l'IVA del preu dels aliments per fer front a la inflació i incrementar el llindar per acollir-se a les mesures per alleugerir la càrrega hipotecària a rendes de fins a 38.000 euros. En matèria d'habitatge, augmentar el bo per al lloguer, crear una línia d'avals fins al 20% de la hipoteca i habilitar 180.000 habitatges públics. També continuarà la reducció del preu del transport públic durant el 2024 i els menors, joves i aturats el tindran totalment gratuït. A més, reconeixerà l'estat de Palestina com volia Sumar.
Y es que inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino.
També hi haurà una reducció de la jornada laboral de les 40 hores a les 37 i mitja.
Així doncs, amb aquestes mesures, Sánchez vol continuar el rumb que va començar ja fa 4 anys de la mà de Sumar, amb un clar gir cap a l'esquerra i marcant distància amb el Partit Popular i amb Vox.
Sánchez ha tret pit de la seva aposta per fer un govern de majoria progressista per poder frenar la dreta i l'extrema dreta i ha carregat contra aquelles comunitats autònomes on el Partit Popular i Vox governen conjuntament, com Aragó o Castella i Lleó, on s'han censurat espectacles i hi ha hagut una retallada de les polítiques a favor de les persones LGTBI.
Esas derechas lo que hacen es rezumar clasismo, reniegan de las conquistas en derechos, en dignidad laboral, rechazan el estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente, como estamos viendo durante estas últimas semanas, de sentir y ser españoles.
També ha assegurat que és una bona mesura perquè està avalada pel 80% de la societat catalana i perquè servirà per millorar la convivència a Catalunya, tot i que deixi clar que el PSOE no és un partit independentista.
Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre del interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el procés catalán. Vamos a conceder esa amnistía. Y fíjense, señorías, esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana. Una parte muy relevante de la sociedad catalana.
I Sánchez també ha dirigit unes paraules als manifestants que s'han concentrat aquests dies davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz. Explica que respecta les protestes, excepte aquells actes violents, tot i que això no canviarà, diu, l'opinió perquè les urnes l'avalen.
A todos quienes han ejercido este derecho de modo pacífico, y subrayo pacífico, quiero trasladarles mi respeto y mi reconocimiento porque han ejercido un derecho constitucional de participación política que emana de nuestra Constitución. La Constitución, señorías, solo contempla una forma superior de ejercicio democrático y es votar en las elecciones.
Amb aquest discurs, espero obtenir l'aval de 179 dels 350 diputats. Són els escons que sumen el PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, el PNB, el BNG i Coalició Canària.
Gràcies, Judit. Això és el que passava dins l'hemicicle, però és que fora un ampli dispositiu ha blindat el Congrés dels Diputats després de més de 10 dies de protestes als carrers de la capital espanyola en contra de la llei d'amnistia i dels pactes de Sánchez amb les forces independentistes. Avui també n'hi ha hagut als voltants de la Cambra Baixa.
Pedro Sánchez, amnistia! Pedro Sánchez, amnistia!
Per això, el Ministeri de l'Interior hi ha destinat 1.600 agents de la Policia Nacional, tot plegat, Júlia, en un clima de crispació en una de les jornades d'investidura més tenses que s'han viscut mai a Espanya.
Sí, els agents només han deixat entrar al Congrés totes aquelles persones acreditades per mantenir així els manifestants allunyats de l'edifici i han col·locat també tanques per barrar-los el pas. Els manifestants, uns 500, han rebut amb crits de suport als diputats i membres de Vox i, en canvi, han entonat càntics contra diputats dels partits que donaran suport a Sánchez. Per això, alguns dels diputats i autoritats han entrat al Congrés per una porta secundària, com és el cas de Pedro Sánchez. Els manifestants, per cert, també han increpat alguns dels periodistes que estaven cobrint la jornada.
Això sí, la imatge més lamentable d'aquestes protestes és la que ha exhibit la plataforma d'extrema dreta Hazte Oír, que, atenció, ha tret als carrers de Madrid un autobús que retrata Pedro Sánchez com si fos el dictador Adolf Hitler.
Sí, un autobús que s'ha acostat fins al Congrés. A banda de la imatge del líder del PSOE, disfressat, com deies, com el dictador, a l'autobús també es poden llegir els lemes com Sánchez odia Espanya o Sánchez traidor.
En tot cas, tornant a dins de l'hemicicle, després d'aquest discurs que us hem desgranat ara de Pedro Sánchez, s'ha fet un recés de la sessió. Els diputats han anat a dinar i per la tarda, a partir de 3:45, començarà el torn de rèpliques que aniran de major a menor representació.
Així doncs, el primer en replicar el discurs de Pedro Sánchez serà el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que disposarà de 30 minuts, els mateixos que tindran la resta de partits que el seguiran, és a dir, Vox, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i el grup Mix. Després d'aquestes intervencions, Pedro Sánchez podrà tornar a intervenir les vegades que vulgui sense límit de temps.
I ja sí, un cop s'acabin totes aquestes rèpliques, serà ja de cara demà dijous, quan es faci la votació que convertirà en principi a Pedro Sánchez en president del govern espanyol per tercera vegada. La primera vegada que va ser investit president ho va ser després de la moció de censura a Mariano Rajoy, va ser l'1 de juny de l'any 2018. Ho va fer amb 180 vots a favor, la vegada que ha rebut més suport.
El juliol de l'any següent va perdre aquesta votació amb només 124 vots a favor i, per tant, es van haver de repetir les eleccions. Aleshores, el gener del 2020 va ser investit per segona vegada amb només un vot més del que marca aquesta majoria absoluta. Si no hi ha sorpreses d'última hora, per tant, el líder socialista es convertirà de nou en president espanyol amb el suport de 179 diputats dels 350 totals.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més coses, però encara relacionades amb aquest debat d'investidura. Abans de començar, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha enviat un toc d'alerta al mateix Pedro Sánchez i li ha dit que compleixi els acords pactats perquè el suport dels juntaires està condicionat, això han dit a la seva paraula.
Borràs admet que té una desconfiança absoluta i un recel màxim cap al PSOE, però ha defensat que Junts hagi aprofitat la necessitat dels socialistes per forçar-los a fer un gir. També ha volgut deixar molt clar que la seva formació no és un aliat del PSOE i, per tant, es tracta d'un acord d'investidura i no de legislatura. D'altra banda, ha parlat sobre la possibilitat que el seu cas acabi entrant a la llei d'amnistia.
Totes les defenses dels processos de persecució de l'independentisme que han tingut lloc en la forquilla cronològica que s'ha marcat a la llei d'amnistia iniciaran aquests tràmits. I, per tant, jo, la part de la defensa dels meus advocats sempre faran el que considerin que és el millor per mi.
També, abans de començar aquesta sessió, el Congrés ha sabut que la majoria de militants de Podem han aprovat la investidura de líder socialista pactada per Sumar, on està integrada, recordem, la formació Podem, liderada per l'exministre Ione Belarra.
Tal com ha apuntat aquest dimecres el mateix partit, el no a Sánchez ha reunit gairebé el 14% dels vots, mentre que un majoritari 85% hi ha votat a favor. El partit no s'han estat de denunciar el menyspreu que, a parer seu, estan patint dins de Sumar. De fet, amb la formació del nou govern, no es preveu que hi hagi cap ministre de Podem.
Estel migdia.
Ara sí, investidura al marge. Atenció al que passarà a la Unió Europea, perquè hi ha malestar per la proposta sobre l'oficialitat del català que el govern espanyol en funcions ha enviat als països abans d'una nova reunió que s'està fent avui mateix dimecres. Espanya va fer arribar dilluns la seva proposta, però ho va fer en un text exclusivament en castellà. El traduït no va arribar fins ahir i sense la informació tècnica que demanaven les delegacions en diversos països membres.
I per això alguns d'aquests països, com Finlàndia, han mostrat el seu malestar i han avisat a l'estat espanyol que no han tingut temps d'analitzar-la.
Sense marxar d'Europa, parlem ara d'economia. La Unió Europea continua col·locant Espanya com el principal motor econòmic europeu, que aquest any ha perdut impuls a causa de l'augment del cost de la vida, la debilitat de la demanda externa i l'enduriment de la política monetària.
I avui la Comissió Europea ha elevat dues dècimes, fins al 2,4% la previsió del creixement del PIB espanyol aquest any, però rebaixa l'increment dues dècimes de cara a l'any vinent. Així doncs, l'economia espanyola continuarà creixent per sobre de la resta de potències de l'eurozona, com Alemanya, els Països Baixos, Itàlia o França.
Ara, si tornem a casa nostra, avui quart dia de vaga de treballadors del primer cicle d'educació infantil a Catalunya. Demanen a la Generalitat que es desencallin les negociacions perquè puguin tenir un conveni digne i que redueixin també les ràtios de les classes que han d'atendre. Aquest matí s'han manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Una protesta que ha reunit 300 treballadores convocades pel sindicat Comissions Obreres. Les empleades, però, també expliquen que els hi està costant molt seguir aquesta vaga perquè el Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims, diuen, molt abusius. Sobre les reivindicacions del sector n'ha parlat des d'aquesta protesta la Yolanda Pérez, és responsable de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
El que també reclamem és una baixada de ràtios imminent, perquè les ràtios que tenim ara mateix són les més altes d'Europa i és inviable que una persona sola pugui fer-se càrrec de 20 nens d'I2, 13 infants d'un any i 8 infants de 0 anys.
Durant la manifestació també han reclamat un increment del salari perquè, diuen, es correspongui a la feina i també les responsabilitats que han d'assumir.
També a Barcelona i a les comarques del voltant s'ha fet avui una prova de sirenes de risc químic. Es tractava d'un simulacre de protecció civil i ha estat la tercera i última prova de sirenes que es fa aquest any després de les que ja es van fer el mes de setembre i el passat mes d'octubre.
La prova ha durat 15 minuts i primer s'ha fet un enviament de les alertes de protecció civil a tots els telèfons mòbils de les zones afectades i després han sonat les sirenes de risc químic, que és un so similar al d'una sirena d'ambulància. Al cap d'uns minuts ha sonat el so de confinament, tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons.
I pel que fa al medi ambient, aviat començaran les actuacions per fer front a la plaga de processionària que pateixen els pins que hi ha en boscos d'arreu de Catalunya. El govern preveu fumigar al voltant de 20.000 hectàrees de boscos amb avionetes i helicòpters.
L'actuació afectarà les zones forestals de 39 municipis, del Solsonès, el Bages, el Berguedà, el Pallars Jussà, la Noguera, la Urgell, el Ripollès i també Osona. En aquestes comarques s'ha detectat que, malgrat la sequera, la superfície afectada greument per la plaga ha augmentat. El Departament d'Acció Climàtica avisa que, tot i que la fumigació es faci des de l'aire amb avionetes, les molèsties a la salut, tant en animals com en persones, són molt baixes. El producte que s'utilitza és biològic, compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic ni com a perillós.
I avui, un dia més, ara estem dient de parlar d'oli. Anem fins a l'Alt Empordà, on els pagesos d'aquesta comarca perdran fins al 50% de la producció com a conseqüència de la sequera. Això sí, estan tranquils perquè l'oli serà de més bona qualitat.
Sí, en aquesta comarca la producció habitual és d'uns 300.000 litres. Aquest any, com a molt, en seran 150.000. Els pagesos han hagut d'adaptar el seu cultiu per fer front a la sequera i, per tant, salvar la collita. Ho explica Simó Casanovas, president de la denominació d'origen protegida Oli Empordà.
Tenim l'arbre més petit, fent doncs, que la competència de l'herba sigui més petita a l'arbre, anar fent coses doncs, perquè tota la poca aigua que tingui l'olivera pugui estar a la seva disposició.
I pel que fa als robatoris d'olives que s'estan produint en diverses comarques, els pagesos de l'Empordà estan en alerta, però de moment no els consta que n'hi hagi hagut cap, ni als camps ni a les cooperatives.
Mentrestant, a l'altre extrem del país es manté la conca del Segre en situació d'emergència per sequera. Així ho ha determinat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en el seu informe quinzenal dels índexs de falta d'aigua.
En canvi, amb les dades actuals, la unitat territorial del Baix Ebre es trobaria fora de l'emergència. Segons la Confederació, durant els primers 15 dies de novembre, la reserves d'aquesta zona s'han vist afavorides pels temporals de finals d'octubre i de principis de mes. D'altra banda, els Nogueres, Pallaresa i Ribagorçana continuen en situació d'alerta.
Més enllà de les fronteres catalanes, a les Canàries no cessen l'arribada de migrants i el territori ja està vivint una de les crisis migratòries més importants de les darreres dècades. 165 persones han arribat en pastera durant les darreres hores a diferents punts de la costa canària.
Sí, l'última barcassa s'ha arribat, de fet, aquesta matinada passada i els serveis d'emergència han atès 35 migrants, tot i que cap d'ells ha hagut de ser hospitalitzat. Salvament Marítim també ha localitzat una altra pastera amb 51 homes prop de Lanzarote i han estat traslladats al moll de Recife. I d'altra banda, una tercera barcassa va ser localitzada ahir cap al migdia prop de la costa del Medano amb 78 migrants a bord. Quatre d'ells van requerir hospitalització.
Abans dels esports, un apunt internacional. Al pròxim Orient avui han pogut creuar la frontera cap a Egipte 24 ciutadans més amb passaport espanyol després de rebre l'autorització per abandonar el territori palestí. Tot això el mateix dia en què de matinada soldats d'Israel han assaltat l'hospital més gran de la Franja de Gaza, que acull més de 2.000 persones entre pacients, personal mèdic i, sobretot, civils que busquen aixopluc per protegir-se dels bombardejos.
Desenes de militars fan interrogatoris i registren sales i soterranis d'una part de l'hospital. Els soldats, alguns encaputxats i llançant trets a l'aire, busquen milicians a les estances, escorcollen dones i nens i obliguen la resta a passar per un sistema de reconeixement facial. Així ho ha informat l'agència France Press. També demanen a tots els homes de més de 16 anys que surtin al pati amb les mans en l'aire per rendir-se. Des de l'inici del conflicte ja han mort més de 11.000 persones.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Quasi 20 minuts, obrim ara sí informació esportiva amb el sorteig, Pol, de la segona ronda de la Copa del Rei.
Sorteig que ha acabat fa tot just uns minuts, amb els tres representants catalans al bombo, que podríem dir que ha estat un sorteig complicat. En primer lloc, el Terrassa rebrà a l'Olímpic l'Alavés de primera divisió. Ho farà després d'eliminar l'Albacete per la mínima. En aquest cas, de nou, l'Olímpic de Terrassa viurà en aquesta ocasió la visita d'un rival de primera divisió. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Orihuela de segona RFF. Recordem que l'Orihuela va eliminar en primera ronda el Nàstic de Tarragona al penals, i l'Espanyol, que jugarà contra un equip de la seva mateixa divisió de la Liga Hypermotion, en aquest cas jugarà contra el Valladolid, que és tercer classificat amb 15 unitats, les mateixes que té l'Espanyol, però és sisè, en aquest cas, l'equip dirigit per Fran Garagarza i, en aquest cas, ex de Luis García. En aquest cas, si parlem dels equips estrictament de primera divisió, el Sevilla juga contra l'Astorga, el Getafe contra l'Atzeneta, València, Arosa, Villanovense, Real Betis, Barbastro, Almeria, Arandina, Cádiz, Rayo, Yeclano, Mallorca, Valle de Gués, Villarreal, Zamora, Las Palmas, Tudelano, Real Societat, Andratx, Cayón Atlètic i el Celta de Vigo jugarà contra el Sestao. Recordem que el Barça passa automàticament de ronda.
I una notícia que també hem sabut aquest migdia, també fa pocs minuts, Carlos Rosende, nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell.
Ha arribat al club a un acord amb Rosende per incorporar-lo com a nou director esportiu del club fins finals de la temporada 24-25. Rosende és un gran coneixedor de la categoria i del futbol formatiu. Les dues últimes temporades va exercir com a màxim responsable del futbol professional del Deportivo de la Coruña, club amb el qual ha disputat el play-off d'ascens les dues últimes temporades.
Tenim més coses. El Barça femení ha debutat amb golejada per 5-0 contra el Benfica en la primera jornada de la Champions.
Exhibició blaugrana al Johan Cruyff amb una maneta i unes sensacions immillorables. Alexia s'avançava al minut 16 i 39 amb dos gols. Al descans hi arribava amb el 3-0 el marcador gràcies a un gran gol d'Aitana. Al 5 de la segona, l'actual pilota d'or s'associava amb Graham per aconseguir un doblet i anotava el 4-0, que encara arribaria al 5è amb l'últim gol de xilena Joshua. La domini total del Barça, en la que també va brillar Catacoll, la portera, que va deixar una gran jugada fent una sotana a una jugadora del Benfica dins de la seva pròpia àrea. Una jugada, però, que no va agradar massa al seu entrenador, a Jonathan Giraldez.
Crec que avui la Cata ha fet un gran partit. No vull que aparegui moltes imatges d'aquestes, perquè una portera no pot fer mai una sotana a una davantera. Tot i així, bé, molt bé, perquè l'actitud de totes elles és molt bona a l'entrenament, i jugui qui jugui, sabem que la porteria està molt bé coberta.
Un partit on Alexia Botellas va marcar un doblet, però atenció, perquè va fer saltar totes les alarmes per unes molèsties al genoll.
Va demanar el canvi, se li faran més proves per veure aquest exactament, però apunta que arribarà el clàssic de diumenge a l'Olímpic Lluís Companys contra el Real Madrid. Fora de l'àmbit esportiu, continuen les converses per renovar-la. L'objectiu és arribar a un acord abans d'acabar l'any. Segons el diari Ara, la jugadora buscaria un sou superior al 1 milió d'euros anual. Tot i les negociacions pel salari, un moment complicat pel club, la voluntat de la jugadora de Mollet, però, és continuar quedant-se a l'equip, on ha aconseguit dues Champions, 7 lligues i dues pilotes d'or. A Giraldez li han preguntat si la renovació d'Alexia és prioritària.
Sí, clar. Bueno, la d'ella i moltes jugadores que acaben contracte. A partir d'aquí hi ha dues parts, una és la jugadora, una altra el club, i aquí poc puc aportar.
Pel que fa al Barça, no marxem del club blaugrana, però en aquest cas parlem del Barça masculí. Nico Williams sona amb força, però també el pretenen el Real Madrid i diversos equips de la Premier League.
El jugador de l'Atlètic, doncs, haurà de prendre una decisió. Diversos equips li van al darrere, ell es deixa estimar, acaba contracte el juny de 2024 i de moment no estan negociacions amb el seu club per renovar. Pel que fa al mercat blaugrana, el mitjà holandès Eindhoven Dagblad diu que Serginho Des podria acabar al PSV. Segons aquesta informació, el club holandès es planteja molt seriosament executar l'opció de compra del jugador, una operació que els costaria rebria uns 10 milions d'euros. I un últim apunt en clau blaugrana, i és que s'ha anunciat la retirada d'Alexander Song, exjugador, entre d'altres, de Barça, Arsenal i Bàstia. Va jugar amb la samarreta blaugrana 63 partits de Lliga ara fa una dècada, guanyant una Lliga i una Supercopa d'Espanya.
Mentrestant, també us informem que la reunió que es va fer entre àrbitres i entrenadors s'ha acabat amb reaccions ben diferents.
Mentre que Carlo Ancelotti del Real Madrid no amagava el seu descontentament, afirmant que la trobada havia estat un embolic i el Cholo Simeone directament l'abandonava només començar, el tècnic culé Xavi Hernández sí que decidia quedar-se fins al final i va marxar de la reunió amb una visió molt més positiva. Creu que la trobada ha estat productiva.
Un encuentro muy positivo, creo, para primero entre los entrenadores, luego entrenadores árbitros, creo que muy positivo. Es importantísimo que haya comunicación, respeto, empatía, creo que es muy, muy bueno. Jornada muy, muy productiva para todos, creo que para los entrenadores y para los árbitros.
Els principals punts de la reunió han estat el respecte entre tècnics i col·legiats, les mans i el VAR. El president del comitè d'àrbitres, Luis Medina Cantalejo, diu que han sentat les bases pel futur.
Yo creo que ha sido positiva. No hemos estado hablando de nuestras cosas, del VAR, de la comunicación. Yo creo que ha habido una demanda importante por parte de los entrenadores de tener un poco más de comunicación con los árbitros y yo creo que hemos fijado las bases para empezar a hacerlo desde ya.
Abans de la trobada sobre l'arbitratge, els entrenadors han fet una reunió per parlar dels aspectes que els preocupen, el que més, la liquidació dels pagaments pendents a aquells entrenadors que són destituïts, alguns d'ells presents a la trobada, com l'ex del Barça, Quique Setién, que ha denunciat el Villarreal per la seva quitança.
Parlem ara de bàsquet. El Barça s'enfronta aquesta nit al Baskonia en partit d'Eurolliga.
Un partit que es disputarà al Fernando Buesarena de Vitoria en la primera de les dues cites a l'Eurolliga que els dos equips tenen programades per aquesta setmana. El Baskonia està intentant millorar el seu rumb després de l'arribada d'un mític com és Dusko Ivanovic a la banqueta. Rebrà la visita d'un Barça que no vol perdre la pista del liderat, que ha guanyat els seus últims compromisos. És més, els de Roger Grimau són segons a la competició i venen de guanyar l'Estrella Roja i el Panathinaikos, mentre que el Baskonia és 12, tot i que ha guanyat els últims partits d'Eurolliga contra Olympiakos i Partizan. Ha parlat a la prèvia del partit Jabari Parker, que ha fet un pas endavant.
It's a place that I always wanted to be from the get-go and I'm happy that I'm here.
Estic content de ser aquí. Parker ha elogiat l'ambient del Palau, diu que la del Barça és una afició que apreta però que té classe i respecte pel rival. Creu que és un molt bon ambient per jugar a bàsquet.
I en tenis, Carlos Alcaraz s'enfronta també aquest migdia, 2:45, d'aquí ben poca estona, Andriy Rublev, a les finals de l'ATP de Turí, un partit que el murcià necessita guanyar sí o sí per mantenir vives les opcions de classificar-se pels parts semifinals.
Després de perdre el seu debut al torneig contra Zverev, Alcaraz no li queda un altre que assegurar-se la victòria guanyant avui. El tenista espanyol admet trobar-se cansat mentalment després d'una temporada llarga que li ha fet encadenar 3 derrotes consecutives, un registre que no marcava des de març del 21.
Tengo que mejorar para llegar a este punto del año en mejor condiciones, en el sentido de, sobre todo a nivel mental. Probablemente cansancio mental, de estar en una exigencia bastante alta durante tanto tiempo.
D'altra banda, el grup A, el grec Tsitsipas, s'ha hagut de retirar del torneig per problemes físics quan portava 17 minuts de joc contra Rune. El seu substitut serà el polonès Hurkacz, tot i que aquest no tindrà cap possibilitat de classificar-se, ja que només disputarà un partit de la fase de grups, concretament contra Djokovic, un Djokovic que perdia aquesta nit contra Sinner en un partit molt disputat de més de 3 hores, 5-7, 7-6, 6-7 amb la derrota del serbi. Sinner lidera el grup A i té peu i mig a les semifinals.
Parlem d'handbol perquè Jordi Rivera continuarà com a seleccionador espanyol almenys fins l'any 2028.
El líder dels hispanos seguirà sent l'entrenador i el director tècnic de l'handbol estatal fins als Jocs Olímpics de 2028 que es faran a Los Angeles. El de Sarrià de Ter va assumir el càrrec després de les Olimpíades de 2016 i ara té per davant les de l'any vinent a París i les del 28 quan complirà 12 anys al capdavant de la banqueta espanyola.
I acabarem els esports amb un apunt de futbol sala. El Barça cau derrotat al Palau per primer cop a la temporada contra el Manzanares per 3-6 en la 11a jornada de Lliga.
L'equip de la Manxa s'avançava al minut 7 amb un gol de Campos. El Barça però reaccionava i igualava el marcador amb un gol de Catel al 15. Un minut després el Manzanares però tornava a posar-se al capdavant gràcies a López just abans del descans. Pito aconseguia l'empat a 2. Només començar la segona part, Renou Campos avançava als visitants i Pito, un altre cop, tornava a igualar el marcador. A partir d'aquí, monòleg del Manzanares, Juan Emilio feia el 3-4, mentre que Daniel agafava el protagonisme per fer el 3-5 i el 3-6 a les acaballes del partit. Tot i la derrota, el Barça segueix líder a la classificació amb 28 punts per ser un apunt d'última hora i és que Àlex Yepes serà operat, es perd el que resta de temporada.
Estel migdia.
Informació cultural amb la música també com a protagonisme, perquè després d'esgotar totes les entrades del primer concert, Bruce Springsteen anuncia una segona data a Barcelona. Yeah. El Bosch, per tant, tornarà a actuar a l'Estadi Olímpic el 22 de juny de l'any que ve.
Les entrades per aquest segon concert surten a la venda dimarts vinent a partir de les 10 del matí. Aquest serà el cinquè concert que Bruce Springsteen farà a Espanya en aquesta nova gira europea.
Perquè en farà també tres a Madrid. Recordem, d'altra banda, perquè fa la música de casa nostra, Love of Lesbian anuncia una parada creativa després de la publicació del seu proper disc, que sortirà l'any que ve. La banda de Sant Vicenç dels Horts porta en actiu des de l'any 97 i ha publicat més d'una desena de discos.
Sí, l'anunci l'ha fet el líder de la banda, Santi Balmes, que ha explicat que el grup necessita explorar nous terrenys creatius. Ara bé, ha dit que no es plantegen un adéu definitiu.
Doncs amb el ritme dels Love of Lesbian, que tanquem programa per avui, tornem demà a les dues amb el resum del que doni de si el segon debat d'investidura de Pedro Sánchez. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Marc Serraga i tot el seu equip. Bona tarda.